3 en punt. Repassem l'actualitat. Detingut el presumpte autor dels incendis d'Olivella i Sant Pere de Ribes, que van cremar més de 180 hectàrees fa dues setmanes.
El detingut és un home de 22 anys i ahir va passar a disposició del jutjat de Vilanova i la Geltrú. Els Mossos han denunciat penalment una menor que també seria responsable dels focs. L'incendi d'Olivella va cremar més de 160 hectàrees i va començar un dia amb un risc d'incendi molt elevat i amb diversos focs simultanis.
En poc més d'una hora obrirà portes al Barcelona Beach Festival després d'un acord in extremis amb l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
La promotora Live Nation s'ha compromès a signar una declaració de responsabilitat on assegura que les condicions de seguretat són les mateixes que les del 2019, quan va obtenir l'okay dels bombers al pla de prevenció d'incendis i que, per tant, el permís d'activitat de l'Ajuntament. Al festival s'hi esperen més de 25.000 persones.
Els treballadors de Ryanair convoquen 12 dies de vaga més aquest mes de juliol.
Faran les aturades entre el 12 i el 28 de juliol, però en aquesta ocasió no coincidiran amb els caps de setmana. Avui és l'últim dia de la primera tongada de vagues de Ryanair, que ha coincidit amb una altra vaga a EasyJet. Tot i així, a l'aeroport del Prat no hi ha hagut cancel·lacions de vols.
El Barça té la previsió d'invertir 200 milions d'euros en fitxatges aquest estiu.
Laporta espera incorporar els quatre objectius d'aquest estiu: Koundé, Rafinha, Lewandowski i Bernardo Silva. Activant la cessió de la resta del 15% dels ingressos dels drets televisius, s'assegurarà uns 400 milions d'euros i ja en tindrà prou per poder inscriure jugadors amb normalitat.
En tennis, Paula Badosa busca aquesta tarda la classificació per als vuitens de finals de Wimbledon.
S'enfrontarà a la txeca Petra Ekvitova, dues vegades guanyadora del torneig. També aquesta tarda Rafa Nadal juga contra l'italià Sonego.
I un pont de 18 quilòmetres és la principal amenaça pels ciclistes en la segona etapa del Tour de França.
El gran grup afrontarà el pont Grand Bell en el tram final de la jornada, en què el fort vent podria provocar talls entre els ciclistes i perjudicar algun dels favorits. El belga Lampaert ha sortit amb el mallot groc de líder.
I acabem amb el temps, perquè Martí Oliveres, demà la calor serà molt intensa en alguns punts del país.
Sí, no parlarem pas d'una calor extrema, ni molt menys, però sí que ens situem ja en una línia de calor de canícula. Per tant, déu-n'hi-do, pujarà clarament la temperatura a l'interior ja aquesta tarda. Es tocaran els 35-36 graus als punts més càlids de l'interior, cap a les comarques de Ponent. I demà, en aquesta mateixa zona de l'oest de Catalunya, es poden fregar els 37 o 38. En general, més a prop dels 30 a la costa i a les capitals pirinenques, i aquí a l'interior, doncs això, aquesta calor més intensa, acompanyada de sol, alguns núvols poc importants, que només demà deixaran escapar alguna tronada de tarda a l'àrea del Pirineu.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia, que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat als butlletins informatius.
I a les 11 el t'ho diràs, amb el Dani Aguilar.
Tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
Amb l'aplicació de RAC1 tot és més
accessible,
més fàcil,
més còmode,
més pràctica.
Per tenir-ho tot a cop de clic.
Descarregar i compartir podcasts exclusius, ràdio en directe i a la carta, esports en streaming, doble player, RAC1 i RAC+1.
Molt millor,
molt més pràctica
i més fiable.
Tot l'univers de la ràdio quan vulgueu, on vulgueu. Descarregueu-vos ara l'aplicació per tenir-ho tot de RAC1 a mà, perquè amb l'APP de RAC1 tot és més.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC1, viatge bé, amb Esther Muñoz.
Molt bona tarda a tothom i benvinguts al programa de viatges de RAC1. El primer viatge del juliol serà un gran viatge. Farem la volta al món amb l'Estel Mandri i en Marc Casas, la parella del blog elmonalamà.cat. I si us agraden els paisatges muntanyencs d'Andorra, no us perdeu les dues experiències d'alçada que viurem al País dels Pirineus. D'una banda, visitarem el mirador del Roc del Quer, i de l'altra, el pont tibetà que s'acaba d'inaugurar fa uns dies. També saludarem el nostre company, el periodista Martí Paola, que avui ha trobat una excusa perfecta per portar-nos fins a Oregon. I a més, anirem fins a la llibreria Altair de Barcelona, on tindrem molts llibres de viatges que ens recomanarà l'Helena Bernades per aquest estiu. Preparats? Marxem! Són Estel Mandri i Marc Casas i es van conèixer l'any 2013 viatjant. Dubrovnik va fer de Celestina, d'una parella que a la primera cita ja va saber que des de petits tots dos tenien un somni en comú, fer la volta al món. Un somni que van fer realitat junts el 2017, quan portaven 4 anys de relació, i que expliquen al seu blog elmonalamà.cat. Estel, Marc, bona tarda i benvinguts al Viatge B de RAC1.
Bona tarda, Estel, moltes gràcies.
Quin viatge, eh?
Sí, viatge. Espectacular.
Un viatge amb majúscules.
Sí, un somni complet, totalment.
Us definiu com dos viatgers de vocació que, cansats d'esperar les vacances de cada estiu, doncs decideixen anar a fer la volta al món, no en 80 dies, sinó que ni més ni menys que en 820 dies. Tot i que la idea inicial era marxar un any i mig, al final vareu estar 27 mesos, més de 2 anys, no? Què és el que va passar?
Així és, nosaltres teníem com a idea marxar això entre un any i mig, ja havíem estalviat per fer-ho durant uns quants anys. De fet, quan ens vam conèixer, com bé has dit, ja teníem en ment aquesta meta, no?, fer la volta al món. I bé, sobre la marxa, doncs vam anar ampliant el nostre final. Al final, nosaltres havíem decidit fer-ho un any i mig, però vam estar treballant en temes relacionats al màrqueting, a la gestió de la publicitat, i això ens va permetre obtenir uns recursos i al final destinar-los a augmentar els dies de viatge.
Mm-hmm. Vareu recórrer 40 països. M'agradaria que ens diguéssiu com vareu dividir les etapes del viatge. Quines van ser aquestes etapes?
Doncs mira, vam començar viatjant per Sud-amèrica i ens vam fer molta part del continent. Després vam volar cap a Oceania, vam seguir pel sud-est asiàtic, després vam fer pràcticament la resta d'Àsia, vam tornar cap a Europa fent el transmongolià, de Londres vam tornar a Barcelona perquè havíem anat, el nostre passaport no li cabia ni un segell més, volíem seguir viatjant, així que vam fer una parada tècnica, vam renovar
just quan feia 2 anys.
Uh-huh. Exacte, vam renovar passaports, vam renovar carnets de conduir, vam fer paperassa, i aleshores vam acabar amb Nord-Amèrica.
Sí, sí. Pel que he vist, doncs, aquest recorregut el vau començar a planificar mig any abans de sortir, 6 mesos abans, i el vostre objectiu una miqueta era seguir la calor. M'agradaria que ens expliquessis per què, no? Quin era el motiu de seguir la calor?
Sí, nosaltres vam començar a fer una ruta inicial per planificar sobretot això, seguir la calor i estar al més temps en els països més barats. Seguir la calor sobretot era perquè no volíem portar gaire pes a les motxilles, portàvem 2 motxilles, una cada un i una petita per temes d'electrodomèstics, però no volíem carregar molts abrics, volíem estar en temperatures agradables, no passar fred. Llavors vam dir, com les èpoques d'estiu són diferents segons allà on vagis, no? Pues vam intentar muntar una ruta acorde a la situació, sobretot seguint l'estiu dels diferents llocs on anàvem. I la veritat és que ho vam aconseguir, perquè amb una jaqueteta i poca cosa més vam anar durant aquests 2 anys.
Després està també l'aspecte econòmic, no? Això també us va determinar bastant, no? De quina manera?
Sí, nosaltres teníem estalviat, ens vam fer un pressupost inicial a base dels viatges que havíem fet prèviament i una mica el que nosaltres teníem en ment que podíem anar gastant. I llavors el que fèiem era, sobretot, apuntar tots els gastos diaris en un Excel que teníem i anar ajustant les despeses a les necessitats que teníem. Però, sobretot, a l'hora de planificar la ruta, intentar passar el major temps dels països, el major temps en els països més barats, perquè això ens permetia allargar més el viatge, veure més coses i conèixer més destins.
Mm-hmm. Clar, de fet, nosaltres teníem un pressupost marcat de 1.000 euros al mes per persona. Clar, 1.000 euros al mes varia moltíssim si estàs a Austràlia o estàs a Indonèsia.
Clar, clar.
Aleshores, clar, a Oceania va ser el continent més car de tot el viatge i el que menys temps vam dedicar, i Àsia, que és el més barat, li vam dedicar molt més temps, així allargues el viatge una barbaritat.
Crec que dins de la vostra parella viatgera teniu com els rols molt, molt definits. En Marc és com la part més racional, el que s'encarregava d'aquests excels que ens explicava ara, no?, del tema econòmic.
Sí.
Mare meva, és que clar, ell t'ha comentat el tema de l'Excel, però el tema de l'Excel allà surt l'últim cafè, l'última qualsevol cosa.
Tot registrat, tot, cada cèntim, cada cèntim.
Sí, era la manera que teníem d'identificar en què ens gastàvem més, més diners i, bueno, sobretot el tema de transport, que ens ocupa una gran part de la despesa.
Quin tant per cent? Quin tant per cent s'anava del pressupost al transport?
Gairebé el 50, el 45% del nostre pressupost van ser, clar, sobretot tema de vols, perquè vam fer alguns vols llargs de transcontinent.
De Buenos Aires, sí. A Nova Zelanda, per exemple.
Uh-huh. Sí, o el vol inicial, però abans fèiem alguns vols interns per moure'ns en alguns destins dins del mateix país. Però, bueno, el pressupost, tot i que nosaltres sempre intentàvem agafar els transports més barats, molts busos, nit... vam fer una gran despesa en el tema del transport.
Uh-huh. I, escolteu, hi ha hagut algun país que no hagueu pogut visitar perquè no us arribava el pressupost?
I tant, i tant. De fet, són espinites clavades. De fet, mira, la primera espina clavada que tenim del viatge és l'Antàrtida, que volíem anar-hi, i de fet, des de Tierra del Fuego surten les expedicions, que si vas a última hora, a vegades hi ha bitllets d'última hora, low cost, que ven... I, bueno, vam provar, vam estar dies anant i no va haver manera. El més econòmic que vam trobar va ser un bitllet que era només per una dona i costava, Marc, si no m'equivoco...
6.000 o 7.000 euros.
1.000 euros?
Sí. Era molt car i no vam poder.
Per una dona, has dit?
Només per una dona.
Què vol dir per una dona?
Habitacions compartides, llavors només hi havia espai per una habitació on tot eren dones. Llavors només quedava un bitllet per dones.
Era econòmic, no?
I el país més car on heu estat? On més euros de despesa heu tingut? Quin estat? Ho sabeu, això?
Sí.
Vanuatu.
Vanuatu. En relació euros-dia, és a dir, els euros que ens hem gastat segons els dies que hem estat. Vanuatu és un arxipèlag.
On està?
Està a prop de Fiji, entre Fiji i Nova Caledònia, a Oceania. I és un arxipèlag molt xulo, és molt, molt verge i no està gaire adaptat al turisme i potser aquesta és una de les raons pels increments dels preus, no? Els desplaçaments que has de fer entre illes, pues, amb avió són cars, els allotjaments és car... Bueno, és bastant
car... És un país que està molt poc desenvolupat, aleshores a penes hi ha transport públic, si surts de la ciutat principal no hi ha res, la gent viu en poblat enmig de la selva, aleshores per poder-te transportar d'un lloc a l'altre, tot és amb transport privat, és molt més car.
Uh-huh. Uh-huh. Allà vam estar perquè anàvem a veure una de les coses que teníem ganes des de feia temps, no? Una persona ens va comentar quan estàvem a Colòmbia, que és un volcà que està en erupció permanent, en una de les illes de l'arxipèlag.
Sí.
I llavors vam dir, ostres, ens van ensenyar algunes imatges d'aquest volcà i, bueno, ens va agradar molt. I vam dir, vale, doncs quan estiguem a Oceania el anem a visitar, i dit i fet, vam estar a Oceania, vam agafar un vol a Vanuatu i vam anar a aquesta illa concreta, a Tana, a veure aquest volcà que pots pujar fins a la cresta i sí que estava en permanent en erupció, una mica controlat, si està molt, molt abrupte no et deixen pujar, però bueno, és curiós i és molt, molt impactant, la veritat.
Estel, tu et defineixes com la part més irracional de la parella viatgera, no?
Sí.
Fa falta?
Més sociable.
Més sociable,
això, eh?
No? Fa falta una miqueta d'irracionalitat, no? Per fer una volta al món com aquesta, amb això que ens explicaves tu, no? D'improvisar, de parlar amb la gent, de deixar-te guiar.
Sí, deixar-te anar, De fet, nosaltres vivim en un món molt estructurat, no? Tothom té la seva rutina, els seus horaris, i al final estem acostumats a viure així. Doncs, per mi, una de les grans coses del viatge i el que més ens ha aportat és el fet de desprendre'ns de tot això i llevar-te cada dia i pensar què vull fer avui i fer això, tirar només pel que realment ens ve de gust i que mira, que estem en un país i algú ens parla superbé d'un altre que no teníem pensat visitar, doncs és igual, canviem la ruta i anem. Jo crec que sí, que aquesta part és molt important. Òbviament és molt important també la part racional del Marc, perquè si vols per mi els 3 mesos de viatge ens haguéssim quedat sense un duro, però també...
Però hem fet una bona combinació. Sí. Els dos som diferents i llavors ens hem adaptat molt bé en cadascú en el seu rol dins del viatge i jo m'he deixat guiar més per la seva espontaneïtat i ella més per la meva planificació i la veritat és que creiem que ens ha funcionat molt bé.
Sí, estàveu ben complementats. I tot el que portàveu eren estalvis o durant el viatge us heu hagut de sufragar d'alguna manera?
Doncs al principi només portàvem estalvis, però durant el viatge vam començar a treure rentabilitat a les nostres xarxes socials i així vam poder allargar una miqueta.
Doncs va, ara que ja us hem conegut una miqueta, Estel i Marc, d'aquest blog, que a més la gent que ens estigui escoltant us pot llegir al monaalamà.cat, m'agradaria doncs repassar doncs quin han estat alguns dels països que heu conegut, que heu visitat, que ens expliqueu quines experiències heu tingut. Avui no ens donarà temps de fer tota la volta al món, però jo crec que podem emplaçar els oients a la propera setmana a continuar. Comencem per l'inici, no? Ens dèieu que el primer vol l'agafeu cap a Brasil perquè era el més econòmic, no? Quant de temps vareu viure allà i quines experiències recordeu d'aquest viatge a Brasil?
Doncs sí, nosaltres vam comprar el vol més barat cap a Sud-amèrica i ens va portar a São Paulo i allà vam estar en general a Brasil un parell de mesos. Vam fer tota la zona de les ciutats del sud-est i, bueno, vam visitar les diferents atraccions, vam volar fins a Salvador i d'allà vam anar a una de les zones que teníem moltes ganes, que era la selva de l'Amazones, no?, a Manaus. A Manaus vam estar 5 o 6 dies, vam estar en una casa en el mig de la selva, bueno, una casa, no, una cabanyeta, i des d'allà pues, anàvem fent sortides per dins de la selva. L'home, el propietari d'aquesta cabanyeta, que estàvem sols, pues, ens portava amb la seva barqueta a veure pues, zones més indígenes, més subdesenvolupades, diguéssim, dins de la selva, a veure animals, a veure fer trekkings per dins de la selva, no?, del costat del riu.
Sí.
Allà un dels dies ens vam quedar a dormir en una hamaca al mig, això va ser una experiència molt, molt impressionant, ens vam quedar a dormir en una hamaca al mig de la selva, sense res més que la pròpia hamaca.
Una hamaca d'aquelles lligades entre dos arbres, no?
Exacte, tal qual.
Tal qual. I amb una mosquitera enrotllada perquè no se'ns mengessin els mosquits.
Ah, bueno, que aquí no havíeu de reservar cap nit d'hotel ni res, però clar, també una feina afegida era això, anar reservant als llocs on fèieu nit. O sí, també improvisàveu molt, que era arribar al lloc i parlàveu allà en directe.
Molts cops fèiem això, arribàvem al destí i ens espavilàvem per buscar un lloc on dormir, trobéssim el que trobéssim. I algunes vegades, quan sabíem una mica d'antelació, doncs sí que intentàvem reservar, o a través de diferents plataformes d'internet, doncs reservàvem una mica d'antelació, si arribàvem tard, o depèn quin lloc arribéssim, si era ciutat, si era més a la platja, o al bosc, o al camp, doncs anàvem molt sobre la marxa. La feina que teníem organitzada i del dia a dia.
Després del Brasil, marxeu cap a Colòmbia, no? Perquè molta gent, Estel, també us va recomanar aquest país que fa temps. M'agradaria saber si realment us va sorprendre.
Doncs mira, ens va sorprendre molt positivament. Avui en dia, per mi, és un dels meus països americans preferits. M'encanta, bueno, el mar també, ens va encantar el país, però sobretot la gent. O sigui, no ens han acollit a pocs països com a Colòmbia.
L'hospitalitat, no? L'hospitalitat caribenya dels locals.
Sí, l'hospitalitat, l'amabilitat, el pelique que tenen, i ja ens tiràvem hores i hores i hores xerrant amb algú que ens havíem trobat així, de qualsevol manera, una passada. Ens parava molt. I de veritat, mira, no tenia, és un país que no teníem a la llista, no anàvem a visitar, i mentre viatjàvem per Brasil, molts viatgers que coneixíem ens deia, però com pot ser que us penseu tirar tants mesos a Sud-amèrica i no tingueu Colòmbia a la llista? I no tenien tota la raó del món. Estem molt agraïts que ens ho diguessin tantes vegades.
A Sud-amèrica, evidentment, no teníeu problemes amb l'idioma, amb el castellà, però a la resta de països que vareu visitar, a l'hora de comunicar-vos, vareu tenir algun problema en concret en algun lloc? Perquè vosaltres, a part de l'espanyol, imagino que parleu l'anglès, no? Algun idioma més?
No, en realitat espanyol i anglès ja ens podíem moure gairebé per totes les zones. És veritat que hi ha països on és més complicat, no? A Indonèsia vam trobar illes que eren molt remotes i quasi bé no parlaven anglès, o per exemple a Japó, en alguns llocs més allunyats de les grans ciutats tampoc parlaven anglès. Però bueno, en realitat ens comunicàvem, o inclús a la Xina, que nosaltres havíem estat ja a la Xina, hi ha molts llocs que no parlen gens d'anglès, però bueno, ens comunicàvem doncs, amb gestos, amb una mica amb ganes de saber què vol dir tot el que ens deien, no? I al final ens anàvem
fent així. El que fèiem era sempre, això era com una rutina que teníem, abans d'entrar a un país o just creu a la frontera, agafàvem a la primera persona que ens trobàvem i els demanàvem que ens ensenyessin a dir hola, adéu i gràcies.
Molt bé, molt bé.
Tu vas sabent aquestes paraules, els locals ja t'agafen d'una altra manera. Encara que no et puguis comunicar, veuen que estàs fent un esforç i al final, quan dues persones es volen entendre, s'acaben entendre.
Sí, i suposo que també estan acostumats, no?, que cada vegada més gent fa viatges com el vostre, no?, grans viatges i que venen de molt lluny.
Totalment, i ens hem trobat molta gent durant la ruta, diguéssim, famílies, parelles, gent que viatjava sola, doncs que estaven fent grans viatges llargs, pels mateixos llocs on passàvem nosaltres, per altres llocs, i la veritat és que era impactant, no? No dona la sensació, quan estàs aquí, que hi hagi tanta gent que ho deixa, deixa tot, o deixa durant un període de temps per començar a viatjar, però un cop estàs fora, comences a veure gent de tot el món i de tot tipus de persones que estan fent viatges llargs i molt interessants, també.
Vosaltres què vareu deixar a Catalunya? Vareu deixar les vostres feines? Veu demanar unes excedències? Què veu fer? A què us dediqueu?
Jo soc consultor d'operacions, treballant en una empresa i vaig deixar la feina i fent projectes de millora diferent, amb temes industrials, i vaig decidir que deixava la feina, que volia un temps per mi, sense excedència ni res, i per no lligar-me, i vam deixar la feina, l'Estel també.
Jo una mica igual, jo em dedico a la moda i també estava treballant per una empresa, portant la gestió de producte, i també, de fet, el dia que vaig anar a deixar la feina, em van oferir l'empresa mateixa, escolta, per què no t'agafes una excedència si el que vols és viatjar?
Molt bé.
És a dir, mira, no vull estar lligada. Vull poder marxar lliurement i no pensar d'aquí un o dos anys he d'estar... Necessitàvem fer aquest trencar amb tot i anar amb total llibertat. Així que vam decidir fer això, vam deixar la feina, també tenim un pis que el vam posar a llogar... I ja està, i vam marxar amb les motxilles i prou.
Ho teníeu clar. Ens havíem quedat a Colòmbia, a continuació seguiu cap al sud, en concret en direcció Perú.
Sí.
Allà vareu fer molts trekkings, pel que he vist, tot i que l'Estel... Estel, tu no eres una gran amant d'aquesta disciplina, no?
No ho era gens. La veritat és que el Marc m'intentava convèncer per fer el salcantai. Ostres, li va costar una mica. Però al final sempre m'acabo engrescant. I m'ho has passat molt bé. Dos, un dels dies jo vaig fer trampa i vaig fer una part a cavall.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
Però va ser una experiència. Perquè
és molt xulo, és un trekking alternatiu molt xulo. Sí.
És espectacular en quant a paisatges. A més, vam tenir molt bona sort i vam fer un grup de gent maquíssim, amb molts d'ells, després els vam anar a visitar els seus països.
Argentins, per exemple.
Després d'aquesta estada al Perú, no? Quins altres països de Sud-amèrica vareu conèixer?
Llavors, per terra ja vam fer tot el que és... vam entrar a Bolívia pel llac Titicaca, vam creuar tot Bolívia per estar a l'Arduino i fins a Xile, i vam entrar al desert d'Atacama, i d'allà vam passar una temporada, bueno, uns dies al desert, i allà vam agafar un vol per anar a Illa de Pasqua, fent escala a Santiago de Xile, però per visitar Illa de Pasqua, que forma part de Xile, i és un dels destins que ja teníem en ment des d'abans de començar el viatge, i ostres, si anem a Xile hem d'anar a Illa de Pasqua. I tot un encert. Vam estar una setmana a la illa de Pasqua, i vam dir, no sé si una setmana se'n farà llarg, o perquè és una illa molt petita, molt petita. Amb moto te la recorres, en menys d'una hora ja has fet la volta a la illa. Però ens va encantar. La màgia, el que en transmet, tot el tema cultural del Rapa Nui, tot el tema dels moais que hi ha a la illa. La veritat és que ens van enamorar i sempre hem dit que és un dels destins que almenys s'ha de visitar un cop a la vida perquè transmeten una essència diferent a la resta de llocs que hem estat.
El lloc habitat més remot del planeta és aquest, l'illa de Pasqua.
Sí, és un dels llocs, sí.
Coincideixes amb en Marc, Estel?
Sí, totalment. Això, la illa de Pasqua la teníem en ment, ja que això era un mas. De fet, aquest va ser un dels bitllets d'avió car que vam pagar durant el viatge, però no ens va fer cap mal pagar-lo.
Doncs Estel i Marc, ens quedem aquí a l'illa de Pasqua. Convoquem a l'audiència a que connectin amb el viatge bé la setmana entrant i seguim la volta al món, us sembla?
I tant, perfecte.
Doncs vinga, bona setmana. Fins dissabte. Adéu, adéu.
Gràcies, adéu.
RAC1 Viatge bé amb Esther Muñoz.
Fa uns dies l'Helena Bernades ens recomanava llibres per anar de vacances amb el gos, amb la camper, per conèixer la natura que tenim més a prop de casa nostra. I avui, Helena Bernades, bona tarda.
Bona tarda.
A la Gran Via 616 ens troba aquesta llibreria Altair, de la qual la seva directora adjunta sempre ens obre les portes per mostrar-nos les novetats avui, Helena, sobre narrativa viatgera.
Avui marxem més lluny que l'anterior vegada. Avui marxem lluny.
A on ens portes, en primer lloc?
Doncs mira, una de les recomanacions que m'agradaria convidar a tothom a llegir és la que ha publicat Nabona darrerament, Viatge a l'Índia, tant en castellà com en català, del Forster, que tot i ser un clàssic del segle XX, no deixa de ser una lectura obligada per tots els amants de la literatura.
Per què?
Jo n'havia sentit moltes ressenyes i no l'havia llegit. I aquest cop me l'he agafat, me l'he llegit i l'he gaudit moltíssim. És un títol que no només parla dels antagonismes d'Orient i Occident i del context imperialista anglès, sinó que també és un llibre de viatges. És un llibre escrit per un autor referent que es nota en la prosa, amb un humor, un cinisme i uns ulls que ens presenten la seva Índia de la dècada dels anys 20 a través de quatre protagonistes que toquen tots els temes, des del tema racial, el tema de les castes, el tema cultural, el tema religiós. És un llibre per gaudir-lo i és un clàssic que tots els amants segur que el coneixen i segur que l'han sentit a parlar.
Diries que és un llibre actualment vigent, també?
Sí, sí. No sé si malauradament o per sort, perquè aquí hi ha aquesta petita dicotomia, però és un llibre que és molt vigent, és un llibre que ens parla d'una Índia que segueix sent una Índia activa i una Índia viva. Encara que faci ja 100 anys de la seva creació, és un llibre que pot ser perfectament actual.
Doncs l'anotem, eh? Viatge a l'Índia, de Forster, amb l'editorial Nabona. I la segona recomanació de narrativa viatgera, quina és?
La següent és una descoberta, de fet. La Safia Al-Adam, de la mà del segell de Penguin Random House Nube de Tinta, publica la seva primera novel·la titulada Hija de Inmigrantes. Ella és coneguda a les xarxes socials amb el nickname de Hija de Inmigrantes i ha dedicat tota la seva vida a denunciar i aturar el racisme institucional que moltes famílies pateixen aquí i que ella ha viscut de primera mà a casa seva.
És la seva primera novel·la, no? La primera novel·la de la Safia.
Sí, sí, és la seva primera novel·la que, de fet, ha tingut una molt bona rebuda. Aquest passat Sant Jordi va ser espectacular. La quantitat de gent, sobretot jove, que es va volcar i que la coneixia, que va comprar el llibre, que va demanar les seves signatures, no esperàvem aquest rebombori i, de fet, ens n'alegrem moltíssim perquè després de que ella tingués molta presència a les xarxes, ara té una presència editorial molt necessària i a través de la seva novel·la ella parla una mica, no de la seva pròpia autobiografia, però després de conèixer molts casos de persones que han patit aquest racisme institucional, ella el posa en comú, en mans i en la vida de la protagonista, que és una noia adolescent, que realment ens fa entendre moltíssimes coses que a vegades no ens les prenem com a pròpies perquè no ens passen a nosaltres. Que a vegades posem aquests filtres i no ens adonem de què passa al cantó.
La protagonista es diu Lungja, no?
Exacte.
I on succeeix la trama, no?
És una família berber arrelada a Barcelona, a Catalunya, a qualsevol punt de Catalunya. Ens podem imaginar si pot ser a qualsevol poble, a qualsevol família, perquè realment, encara que sigui una història de la Lungja correcta, que és la noia protagonista, pot ser qualsevol de les famílies que són de segona generació d'immigrants aquí a Catalunya. Llavors, és un llibre que, més que ser de viatges, és el postviatge. És com vius i com t'adaptes amb uns costums que portes, unes arrels que portes diferents i com el lloc que t'ha d'acollir s'hi oposa o no et rep com tu esperaves.
L'autora és col·laboradora en diferents mitjans de comunicació, també és filòloga. En què ha consistit, Helena, ben bé la seva feina per escriure Hija d'Immigrantes?
Realment ha fet això, el que us comentava. Ella és filla d'immigrants, de fet, i ha recopilat anècdotes, peripècies, injustícies viscudes i conegudes de moltíssimes persones que han acudit a ella i que ella ha fet d'altaveu dedicant-se a denunciar i aturar aquest racisme a través de les xarxes socials, sobretot del seu Instagram.
Doncs dos llibres més que afegim a la llista per llegir les properes setmanes, les vacances d'estiu. Són recomanacions de la nostra col·laboradora, l'Helena Bernades, directora adjunta del grup Altair. Viatge a l'Índia, de Forster, editorial Navona, i també Hija de Inmigrantes, de Safia El Adam, de Nube de Tinta. Helena, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Bon cap de setmana i fins d'aquí uns dies. Què us semblaria una escapada a l'illa de Mallorca amb vaixell per banyar-vos, per exemple, a la platja de Muro, una de les millors del món? Doncs ho teniu ben fàcil, perquè Baleària connecta Barcelona amb Palma de Mallorca i us permet gaudir del trajecte amb tota la família, inclosos els més peluts, ja que els vaixells de la companyia són pet-friendly. Podreu visitar l'illa plegats. Tampoc haureu de buscar durant hores el millor lloguer de vehicle, ja que podreu embarcar amb el vostre cotxe o la moto de manera ràpida i senzilla. A més, tant a la butaca com a la cabina tindreu entreteniment gratuït a bord, pel·lícules i sèries a la carta, pre-reader, internet, mitjançant la plataforma Smart TV, a més d'accés a terrassa, cafeteria i a una zona infantil perquè els més petits també s'ho passin d'allò més bé. Perquè viatjar amb vaixell a Mallorca des de Barcelona és còmode, ràpid, el trajecte a més dura poc més de 6 hores, és entretingut i molt divertit. Aquest estiu, vehicle, mascota i entreteniment, tots a bord amb un còmode ferri per descobrir la Catedral de Palma, per exemple, una de les més grans d'Espanya, el Castell de Bellver o la Ciutat Alta, i tastar el Llonguet, un panet procedent de França que va establir-se a l'illa gràcies als viatges que els forners mallorquins feien a Catalunya cercant nous productes i maneres de fer. Reserva ja el teu viatge en vaixell de Baleària fins a Mallorca i descobreix el que és bo.
RAC 1. La competència segons Jep Cabestany.
Bueno, la competència és un programa de ràdio on donen veu a algú com jo, no? Un home blanc, no nacionalista i amb idees d'extrem centre.
De 12 a 1 amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
I ara hora que se'ns doni veu a les minories.
RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, Viatge B. Tot un món de viatges amb Esther Muñoz.
Anem a Andorra i anem en concret fins a la parròquia de Canillo per descobrir dos dels llocs inoblidables del país veí. D'una banda, el mirador del Roc del Quer i de l'altra, el pont tibetà de Canillo. Dos indrets amb vistes panoràmiques úniques i que reserven alguna que altra experiència sorpresa que ara mateix desvetllarem amb Aitor Osorio, responsable de les instal·lacions. Aitor, bona tarda i benvingut al Viatge B de RAC1.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i poder explicar aquesta experiència tan maca que podem gaudir ara a Canillo.
Realment són dos llocs amb majúscules espectaculars i, a més, no sé si reservats només excepcionalment a persones que no tinguin vertigen. Tu com ho veus?
Certament, quan els veus de prop dius... Ostres, jo aquí no hi pujaré. Però un cop fas el primer pas, el vertigen es queda a casa i la seguretat que ofereixen aquestes instal·lacions i les vistes immillorables que tenim dels nostres Pirineus són, val la pena superar aquest pas del vertigen i deixar el vertigen a casa i disfrutar de l'experiència.
Aquest seria el primer pas, per exemple, per pujar fins al mirador del Roc del Quer, que és una instal·lació que fa 4 anys que teniu a Andorra. A quina part està?
El mirador del Roc del Quer fa cosa de 4 anys, el consolat anterior va voler proposar i promoure un mirador que es veigués tota la vall central d'en Camp de Canillo, i això estaria al capdamunt de la carretera de Montaub. Entrant per Canillo, s'agafa la carretera de Montaub, la que enllaça Canillo-Mordino, i al moment que et desvies i des d'aquella vall pues, es pot veure el Meritxell, es pot veure tota la vall central del Millo, i pots arribar a veure fins a Angolasters i perfectament. I en dies de molta claredat tens tota la serralada del Cadí a darrere que també es pot arribar a veure.
La veritat és que aquest mirador s'ha convertit en un dels llocs més famosos de Canillo, no? Sabeu quantes visites heu rebut en els darrers mesos?
Bueno, en els darrers mesos exactament no ho sabem, però sí sabem en el darrer any, i vam arribar als 200.000. I francament no s'esperaven en un principi que hi haguessin tantes visites, i en motiu d'això pues, també hem hagut d'adequar pues, una miqueta més els camins i també pues, adequar una miqueta a controlar l'accés, perquè havíem arribat a moments que realment ja no, aquesta disfruta que podíem tenir a la muntanya pues, amb tanta gent no s'ha disfrutat tant. I ara aquest any pues, regular tot, i la idea és que la gent que hi vagi disfruti de les vistes.
Perquè com s'accedeix, Aitor, al mirador?
La carretera, com et comentava, la carretera de Montaup puja des de la cota 1500, que surt de Canillo, i pujaríem quasi bé fins a 2.000 metres, no arriba, ens quedem molt poquet per arribar als 2.000.
Sí.
Allà hi ha un... s'ha avicollat un aparcament, allà es pot aparcar el cotxe, i d'ençà que aparques el cotxe fins al mirador, pròpiament, són uns entre 600 i 700 metres, no arriba a 700, amb pujades, baixades, camí de muntanya, això sí, però bastant, bastant adequat, i llavors ja s'arriba directament al mirador, i des d'allà es veuen totes les vistes.
Cal pagar entrada?
Aquest any, és el que us comentava, sí, s'ha posat una entrada, principalment per controlar els aforaments, perquè havíem arribat un moment de que hi havia tal quantitat de gent que ja es malmetia, es podia arribar a malmetre la flora i la fauna que hi havia al costat, i després també no evitàvem que es disfrutés tant les vistes, que requereix una miqueta de tranquil·litat i d'espai i de sossegament. Doncs en aquest moment s'ha posat una entrada a la tarifa estàndard, que seria 5 euros, i llavors hi ha diferents reduccions amb carnet jove, amb tarja magna o amb tarja resident, o diferents opcions.
Escolta'm, hem vist que sobre l'extrem del mirador hi ha una escultura. A qui representa?
Això, quan es va dissenyar, volia una persona que vigilés les parròquies, que vellés per el control de les parròquies i fes una miqueta pues, el pensament, fos el pensador, inclús fos el vigilant de tot plegat. No era res històric, simplement es va posar allà a l'escultura pues, per reflexar pues, un punt de reflexió i un punt de retrobament pues, amb la cultura.
Va, anem amb l'altra instal·lació, anem amb el pont tibetà de Canillo, que crec que no fa ni un mes, no?, que està obert.
Exactament, tot just farà... li queda poc per arribar al meset. Es va inaugurar es va presentar a la premsa pues, el 7 de juny, i així a portes... va haver un parell de dies de portes obertes, i després ja en venda de tíquets, en venda d'entrada prèvia, i des del dia 10 de juny, per tant... encara no hem arribat al mes, i realment està tenint molt bona acceptació per part de tothom que ens ve a veure. Realment poden venir molt vèrtic, però estem veient que un cop han posat el peu a dins, dius, ostres, és que estic tan segur com si caminés pel passadís de casa.
El pont és una passarel·la minimalista que té una llargada de 600 metres, si no m'equivoco, i que està a una alçada d'uns gairebé 2.000 metres d'altitud, no?
Exactament. Doncs tenim la cota d'entrada, estaríem exactament concreta, 1875, i el que es va buscar molt és que fos una estructura molt minimalista, amb un impacte a la natura mínim. El visual no el pots estalviar, però a l'hora de fer els anclatges de formigó, a l'hora de buscar tots els punts més crítics, aprofitar precisament el que ens ofereix la natura i la roca que tenim al Pirineu, que és una roca molt dura, i gràcies a això pues, l'obra civil ha sigut mínima. O sigui, no hi ha hagut impacte en l'obra civil, no hi ha hagut cap aportació de terres, no hi ha hagut cap extracció de terres, tota la terra que s'ha tret d'un lloc s'ha posat a l'altre i finalment s'ha revegetat tot. Aquest any encara es veu una miqueta de terra remoguda, però al moment que creixi la gespa ja no... ni sabràs que no hi era abans aquest pont aquí. I realment s'integra molt, molt amb la natura.
Uh-huh. Aitor, aquesta passarel·la, aquest pont, sobrevola un dels paratges naturals més impressionants d'Andorra, que és la Vall del Riu.
Sí, certament.
Com és aquest lloc?
Aquesta vall és realment espectacular, espectacular. Quan es va fundar l'Andorra moderna, com la coneixem, que va ser doncs, les captacions d'aigua per la primera presa hidroelèctrica que hi va haver a Andorra, doncs ja van venir a fer les captacions d'aigua a la vall del riu. Hi ha una petita presa, que hi ha captacions d'aigua de la capçalera, i després d'allà hi ha el sifón, que és per donar aigua a les canalitzacions subterrànies que porten fins al llac d'Angolasters. Però veient aquella vall, es veu tota una vall alpina de paratge impressionant. I veus al fons de tot el pic de l'Estanyó, que és un dels pics més alts d'Andorra.
Uh-huh. Estem parlant del pont més llarg de tot el món i que crec que en aquest cas, com passa amb el mirador del Roc del Quer, també s'ha de pagar entrada, no?
Sí, exactament. Seria un dels ponts més llargs del món i es va preveure doncs, posar una entrada de 12 euros en què t'inclou tota una experiència, perquè no es pot accedir amb cotxe fins al pont. Aparcar a la zona és complicat perquè estem en una zona d'alta muntanya i que les carreteres són les que són. Llavors, des del comú es va preveure posar uns autobusos, unes navets que estan incloses dins l'entrada. Un cop et deixen a la parada que et deixa davant del pont, s'ha de caminar uns 900 metres, que vist així podria ser molt, 900 metres. És com l'avinguda Meritxell de les botigues, però aquí no tenim botigues, tenim paratge i tenim la vall del Millor i arribem al final del camí on tindrem el pont governant tota la vall i creuant tota la vall.
Doncs que sàpiguen els oients del Viatge B de RAC1 que si volen pujar al pont tibetà de Canillo estarà obert fins al mes de novembre, per tant que s'afanyin, tenen tot l'estiu i encara uns mesos més per viure aquesta experiència. Aitor Osorio, el responsable de les instal·lacions, que passeu molt bon estiu, la veritat és que imaginem que serà un estiu amb molts visitants.
Moltes gràcies i moltes gràcies per l'oportunitat que ens heu brindat per poder-vos explicar doncs, les nostres atraccions i desitgem que tots els turistes que vinguin s'enduïn la millor visió i versió de les nostres valls.
Segur que sí, una abraçada forta. Adéu-siau.
Moltes gràcies, adéu-siau.
I ara Vueling ens porta volant al Club Viatger. Descobrim quines són les últimes novetats sobre viatges.
Fa un mes que l'esperàvem. Martí Paola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Esther.
Benvingut, el periodista col·laborador del Viatge B que cada mes, un cop al mes, mensualment, ens porta de viatge i ho fa sempre amb una excusa. Quina excusa tenim avui, Martí?
Doncs mira, dins dels principals esdeveniments esportius que aquest any es celebren arreu del món, hi ha un que ens crida especialment l'atenció per la seva singularitat. No la singularitat de l'esport, sinó la singularitat del destí. I és un d'aquells que probablement no triaríem quasi bé mai per planificar unes vacances i que potser per això val la pena que tinguem en compte per planificar-les. Mm-hmm. Doncs mira, del 15 al 24 de juliol es celebra als Estats Units el Mundial d'Atletisme i es celebrarà a la ciutat d'Eugene, a l'estat d'Oregon. Per tant, avui l'excusa que tenim per viatjar és a Oregon.
Doncs mira, escolta'm, ara en aquestes dates potser algú et pren la paraula, som al mes de juliol, potser tenim oients que estiguin decidint on anar-hi i igual s'inspiren avui.
I si no és per aquest juliol, serà per qualsevol altre, no? Perquè aquí és l'excusa i és on val la pena recordar doncs, o planificar aquests llocs interessants i que es poden tenir en compte. Hem de tenir en compte que Oregon és el que es diu l'estat número 33 que es va annexionar en aquella confederació nord-americana que va confluint com els Estats Units d'Amèrica. Uh-huh. I perquè ens situem, seria un dels estats que està a l'oest del país, ben bé a la costa pacífica. Oregon és un lloc molt muntanyós on veurem que destaquen molt els paisatges muntanyencs, hi ha nombrosos rius, llacs, per la qual cosa li donen aquell aspecte rural i molt acollidor que potser no tenen tots els Estats Units, no? Hi ha moltes zones desèrtiques, moltes grans ciutats, i això seria una mica aquell rotllo peliculero de muntanyes, amb aquells pins gegants, rocosos, bé, un paisatge, la veritat és que val la pena per tots aquells que vulguin trobar natura, pau i, sobretot, tranquil·litat.
Molt verd, eh? Molt verd. Molt senderisme, molt caminar, molta muntanya. La capital d'Oregon quina és?
És Salem, i compta amb uns 170.000 habitants aproximadament, tot i que la ciutat més gran és Portland, que en té 700.000. Com veureu, són unes xifres que fins i tot en aquest aspecte es diferencien molt de la resta dels Estats Units, on tenim centenars de milers i milions d'habitants. Aquí, doncs, és tot molt més tranquil, més despoblat, però, bueno, veurem que té el seu encant, eh?
He fet la radiografia, hem dibuixat el paisatge, però ara podem repassar, doncs, què podem veure, no? Què és el que hauríem de veure, si hi anem?
Sí, recordem que Oregon va molt en la línia dels destins naturals i poc urbans, centrats més aviat en el que seria la solemnitat d'aquells grans accidents geogràfics i elements naturals que ens poden recordar perfectament amb un quadre ben pintoresc. El primer punt on cal que ens aturem és un lloc força peculiar, que es diu Haystack Rock, i seria una gran roca d'uns 72 metres d'altura que surt del mar i que, en certa manera, i salvant les diferències de magnitud, ens recordaria una mica el penyal de Gibraltar.
Uh-huh.
Està situada a una platja que s'anomena Cannon Beach i que, bé, és un lloc també molt petit, amb aproximadament uns 1.700 habitants, i que podria ser una de les atraccions turístiques més populars de la zona. A més, té un fàcil accés a peu des de la mateixa platja, que durant la marea baixa és interessant perquè podem veure i podem observar tota mena d'animalons, no?, que moltes vegades, sobretot a les criatures, els crida l'atenció, i els que no són tan criatures com estrelles de mar, anèmones, crancs, cargols marins i tals, que, doncs, afloren d'alguna manera quan l'aigua es retira, no?
I estava pensant, Joan Martí, què fa una roca d'aquestes dimensions tan gran en un lloc com aquest?
Sí, la veritat és que sorprèn, perquè de cop i volta trobes una roca, no?, que dibuixa fins i tot una espècie de skyline, no?, si estàs tranquil·lament a la platja. Doncs la veritat és que és una pregunta que tots ens hem fet i que d'alguna manera té l'explicació en que forma part d'uns fluxes de lava que van escapar-se de les muntanyes blaves, doncs, fa uns 15 o 16 milions d'anys.
Uh-huh.
I cal dir que aquests fluxes de lava també van donar lloc a molts altres aspectes naturals de la costa d'Oregon, o sigui que podem trobar sorpreses d'aquest tipus a molts altres indrets de l'estat. I si parlem de lava i volcans, és interessant que ens aturem en el Parc Nacional del Crater Lake, que es tracta d'un dels altres destins turístics també més comuns per qui viatja a Oregon. Conté el llac més profund dels Estats Units, amb gairebé 600 metres de fondària,
uh-huh,
i està considerat el novè amb més profunditat del món. Des d'una certa alçada és fàcil reconèixer la forma del cràter que té ben bé al mig de llac, ja que s'hi allotja en la cavitat superior d'un volcà prehistòric, es diu el Mont Mazama, que va entrar, segons els geòlegs, en erupció de manera molt violenta fa uns relativament poc, no?, en qüestions geogràfiques que són, o geològiques més ben dit, que són uns 7.800 anys només, no?
Uh-huh.
Això sí, ara està inactiu, eh?
Uh-huh. I com és aquest llac del que ens parlaves?
Doncs del mig de llarg hem d'imaginar-nos que sorgeix una illa que es diu la Wizard Island, que no deixa de ser més que la cima del mateix volcà que va formar-se després de la destrucció del con volcànic principal. Imagina't la postal, eh?
Un llac
elevat, no?, a dalt de tot a la cima d'un volcà, envoltat de boscos, d'aquells grans pins americans que veiem a pel·lícules o fins i tot de dibuixos animats,
uh-huh,
no? I a més amb un color blavós que surt de l'aigua, no?, d'una intensitat molt blavosa, degut a la fondària que té el llac i la claretat de les aigües, que cal dir que totes elles venen de la pluja i de la neu, o sigui, totalment
natural.
Actualment existeix una ruta turística per devisar el paisatge des dels cotxes, així que màxima comoditat, i això és una cosa que podrem anar veient fent al llarg del recorregut que tenim per Oregon, que es pot fer tranquil·lament en vehicle.
Però aquesta, Martí, crec que no és l'única atracció que va lligada amb l'aigua.
No, no, doncs és que és precisament l'aigua una gran protagonista d'aquest viatge a Oregon, perquè no podríem deixar passar per alt el que serien les cascades de Multnomah, que són un paratge natural, podríem dir, dels més visitats d'Oregon. Es tracta d'una cascada que desemboca ben bé en el riu Columbia i que, com sabem, és el riu més cabalós del Pacífic i el quart de tot el país. El tram superior d'aquest salt d'aigua és el de major alçada, amb 165 metres de caiguda, i després d'acumular-se en una petita balsa s'inicia un segon tram que compta amb uns 20 metres més. Per tant, es considera que l'alçada total d'aquesta cascada és de gairebé 200 metres i, per tant, està considerada la més alta de les 77 cascades que hi ha a tot Oregon.
Déu-n'hi-do. I és molt complicat l'accés a aquesta zona?
No, no, tot el contrari. Aquest punt es troba tan sols mitja hora de Portland, com dèiem, la ciutat més habitada de l'estat, i per la ruta establerta hi ha molts punts habilitats perquè la gent s'aturi amb el seu cotxe i pugui gaudir de les vistes naturals i especialment del riu. I també cal dir que a una horeta i mitja en cotxe, des d'aquí podem accedir a un altre encantador paratge on la natura i l'aigua, com no, en forma de més cascades o salts d'aigua, tenen cabuda en aquest pla de viatge. Estem parlant del Parc Estatal de Silver Falls, un paratge d'uns 36 quilòmetres quadrats perfectes per gaudir de la natura amb més de 50 quilòmetres de rutes per recórrer. Llocs per acampar amb tenda, passejos a cavall, així com el famós salt d'aigua de South Falls, amb 50 metres d'alçada. Silver Falls és un d'aquells llocs americans on fins fa poc, això també és interessant saber, fins fa poc més de 200 anys encara vivien natius, des de feia 14.000 anys enrere, no? I que amb l'arribada de la població blanca doncs van ser traslladats a reserves índies.
Doncs déu-n'hi-do, i quanta història i quantes propostes per gaudir d'interessants paisatges.
O sigui, això no és tot, perquè prop d'Eugene, la ciutat d'Oregon, on se celebrarà el Mundial d'Atletisme, a la qual ens hem referit inicialment, hi ha el que seria l'Umpqua National Forest, que ens conduirà a la coneguda carretera de les Cascades. Al llarg d'aquest recorregut ens esperen fins a 15 d'aquests salts d'aigua repartits pel cor d'aquest espès bosc, entre els quals destaquen el que seria el Toketi Falls o el Watson Falls. Són llocs ideals per realitzar senderisme per als que vulguin endinsar-se una vegada més en la natura i fins i tot podrien trobar espais naturals.
La veritat és que em fa pensar molt en el nostre Pirineu, eh? D'alguna manera té lligams, eh? I pel que fa doncs a la reserva d'un cotxe, m'imagino que aquí és imprescindible.
Sí, sí, és, com hem dit, els americans ja ho tenen, eh? Màxima comoditat a l'hora de fer un recorregut d'aquest tipus i tot està habilitat perquè es pugui fer còmodament amb un cotxe o amb aquesta altra proposta que tant de moda s'està estilant darrerament, que són les campers, no? Un vehicle per poder anar d'acampada còmodament i tenir-ho tot a mà, no? Però bueno, de totes maneres, no només hi ha paratges naturals, amb calma i tranquil·litat, com hem dit, sinó que fins i tot a les grans ciutats, per posar un exemple, a Portland, trobaríem doncs un magnífic jardí japonès autèntic i espectacular, que fins i tot els mateixos japonesos diuen que és el millor jardí japonès de fora del Japó, no?
I doncs si ho diuen ells, escolta'm, eh? Serà que ho és?
Sí, sí, un lloc, doncs, imagina't, no? Amb petits rierols, estanys, casetes japoneses, les cases del te, bueno, idíl·lic, idíl·lic.
Un lloc amb molta pau, molta tranquil·litat, molta calma. Carai, Martí, doncs no hagués dit mai que Oregon podria comptar, no?, amb aquest patrimoni natural tan impressionant. La veritat és que no m'ho hagués imaginat.
Sí, tot un luxe de viatge per qui vulgui fugir de les aglomeracions i endinsar-se en una proposta tranquil·la on es respiri aire pur i, sobretot, com hem dit, s'envolti de natura. A mi m'agradaria destacar que qualsevol proposta que es fa als Estats Units no deixa de ser una cosa ben diferent a qualsevol altra que es pugui planificar en els mateixos Estats Units, no? Nord-Amèrica és tan gran que de paisatges i entorns n'hi ha de tota mena. Llavors, cal saber trobar el que busques i en aquest cas hem volgut descobrir medi ambient, aigua i muntanyes.
Sí, sí, la veritat és que una proposta boníssima aquesta. Per anar fins allà, com és el trajecte?
Com és de preveure, no hi ha vol directe des de Barcelona, però sí des d'algunes ciutats europees, així que caldrà fer una escala a ciutats com Londres, per exemple, per després ja agafar, això sí, el vol directe fins al nostre destí. Val a dir que l'expedició total, doncs això, són unes 20 hores aproximadament de viatge, comptant l'anada a la ciutat europea, l'estona per agafar el vol i després ja fins a destí. I el preu, pel que he pogut així sondejar per internet així ràpidament, doncs està a l'entorn del que seria un viatge als Estats Units, uns 1.400, 1.500, 600 euros aproximadament per persona.
Sí, sí, un viatge d'aquests llargs, un gran viatge, i a més, del qual doncs ens sentireu a parlar aquests dies, no?, a Aragón, tenint en compte doncs això, que del 15 al 24 de juliol, com ens explicava en Martí, se celebra allà doncs aquest Mundial d'Atletisme. No sé si el retransmetran per algun lloc.
Segurament.
Segurament
aquests esdeveniments
sí,
tenen cabuda.
Martí, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com
sempre. T'esperem al mes vinent.
Gràcies.
Adéu-siau. I abans d'acabar, us volem explicar que Vueling continua impulsant la utilització de combustible sostenible en els seus vols. L'aerolínia ha arribat a un acord de col·laboració amb Exolum, companyia líder en logística de productes líquids a Europa, per integrar el servei Avicor en el procés de compra de bitllets i potenciar l'ús d'aquesta mena de combustible que permet reduir les emissions de CO2 en fins a un 80%. A través de la plataforma Avicor, Vueling ofereix la possibilitat que els seus passatgers facin una petita contribució de manera voluntària perquè el mateix dia del seu vol se subministri combustible sostenible d'aviació. Per part seva, l'aerolínia aportarà la mateixa quantitat de combustible sostenible que cada passatger que decideixi contribuir-hi, duplicant així l'aportació realitzada. Per Frank Sant Martí, director de Sostenibilitat i Assumptes Governamentals de Vueling, aquest servei permetrà a Vueling continuar oferint preus competitius i accelerar en la transició cap a un transport neutre en carboni i més ecològic. Aquest servei ja està disponible per a reserves a través de l'aplicació de Vueling o accedint al seu portal des de dispositius mòbils. Els passatgers que hagin contractat el servei rebran un certificat acreditant el volum de combustible sostenible utilitzat i les emissions també de CO2 evitades d'acord amb un procés certificat per AENOR com a entitat independent, un combustible apte per a motors actuals dels avions. Informació de servei, com sempre, aquí al Viatge B de RAC1.
Vueling informa.
Consells i inspiració per al teu proper viatge. Troba la teva destinació ideal. Sol i platja, natura i rural, urbana i cultural. En família, Vueling et porta a ciutats d'Espanya, Europa, el nord d'Àfrica i el Pròxim Orient. Visita el web o l'aplicació, tria la destinació i cerca els vols que et vagin millor. Inspira't amb Vueling.
Fins aquí el primer Viatge B del mes de juliol. Salutacions meves i del Daniel Puntí Prats a la realització tècnica, que acabo de passar molt bon cap de setmana. I recordeu que ens retrobem, si voleu, dissabte vinent, 9 de juliol. Us hi esperem amb més escapades. Sortirem puntuals a les 3 i 3 de la tarda. I sou tots convidats. Que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge B a RAC1 i fins dissabte que ve. Versió 25 anys.
Estàs preocupat perquè s'ha acabat la saga La Guerra de les Galàxies?
O... s'ha acabat.
Constantino Romero, novembre del 2005.
Bueno, sembla que... bueno, jo diria que sí, ja, que ja no dóna més la cosa, vull
igual
dir que...
sí.
Igual s'apalgo, igual s'apalgo.
De que hagi arribat un episodi nou després de tants anys, sí. Havia aparcat el Darth Vader, sí. Estava tancat ja, al calaix, i un dia fa uns mesos, oye, que ha vuelto, i no, vale, pues vamos allá, y nada, pues Luke, yo soy tu padre.
I com ho fas allò que respires?
Això no ho faig jo,
el Darth Vader.
No, el Darth Vader respira sol.
Darth Vader. Darth Vader, senyor Marcelí.
Darth Vader. Versió RAC1. 25 anys parlant en plata. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. La competència segons Jep Cabestany.
Bueno, la competència és un programa de ràdio on donen veu a algú com jo, no? Un home blanc, no nacionalista i amb idees d'extrem centre.
De 12 a 1 amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
I ara hora que se'ns doni veu a les minories.
RAC 1. Tots som 1. RAC, RAC 1.
Si són les 7...
Això és Islàndia.
Si són les 7...
Això és Islàndia.
Si són les 7...
Això és Islàndia.
Islàndia, un programa que sempre comença igual, però que no saps mai com continua.
Existeix Cànoves i el Perrús?
Hòstia, el Perrús no. Home, seria molt ben parit que existís el Perrús, eh?
Que no som uns monstres, que l'únic que fem és estimar persones del mateix sexe.
Vídeos bastant curtets, no?, amb alguna coreografia.
I fins d'aquella manera que ens havien dit que no s'havien de fer.
Verticals.
A veure, esteu 20 anys dient-li gilipolles a la gent que els feia verticals.
Islàndia, cada tarda a les 7, amb Albert Om. RAC 1. Tots som 1.